A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Onze i 37 minuts, tercera i darrera hora d'aquest matí. Nosaltres d'avui, dimarts 9 d'octubre del 2018. Si fem memòria, han passat aproximadament 26 anys des de la inauguració de la C32 de l'autopista del Garraf. Era un 9 de gener, si no recordem malament, del 1992, quan l'aleshores president Pujol, acompanyat d'una comitiva, pujava en un autocar amb els periodistes i travessàvem el Garraf pels túnels, amb aquella sensació, gairebé diríem, de nen petit que anava en una atracció de parc que no havia vist mai, perquè veritablement el que va passar aleshores no s'havia vist mai com era travessar el Garraf amb aquesta facilitat. Tot això ja tenia un preu. En aquell moment, fa 26 anys, 425 pessetes. Han passat 26 anys i ens diuen que la barrera de Vallcarca és la tercera més cara de Catalunya. Surt el peatge de Vallcarca a 0,58 euros per quilòmetre. Com que sempre hi ha un consol, sàpiguen que per davant de nosaltres hi ha el túnel del Cadí amb uns esponerosos euro amb 37 el quilòmetre i els túnels de Vallvidrera amb 0,72 euros per quilòmetre. A l'altre costat del fil telefònic saludem el senyor Frederic Lloberes, que és el coordinador de l'estudi que ha encarregat el Consell Comarcal del Garraf sobre els efectes dels peatges de l'autopista C32 a les comarques del Garraf i al Baix Penedès. Senyor Lloberes, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia. Bona hora.
Suposo que no és cap novetat que el peatge del Garraf és car. En el seu dia en justificaven el preu d'aquest peatge per l'inversió que havia significat tota la infraestructura, tota l'obra. 26 anys després encara es pot d'alguna manera definir aquest peatge com a car? L'obra aquesta ja està amortitzada o hauria d'estar?
Sí, no és que diuen que les obres ja estan amortitzades, però bé, però fins ara la política de tarifa de peatges d'aquí del país, com bé deies, és això, es justifica com a una eina exclusiva de finançament de la construcció de l'autopista i no com un mecanisme de gestió de la mobilitat, que és com ja s'està avançant en molts llocs, que el peatge no és per pagar la infraestructura o el cost de la infraestructura, sinó per gestionar doncs, els moments de màxim trànsit, moments de congestió viària, moments d'episodis de contaminació i com regular l'entrada o sortida de vehicles en segons quins entorns mitjançant aquesta regulació tarifària, no? Que és això, com un element de gestió del trànsit i no purament de finançament d'inversió.
Nosaltres que recordem encara com un exconseller ens va dir quan l'autopista es va ampliar cap al Vendrell que el preu era, d'alguna manera, aquella petita arma que modulava d'alguna forma al trànsit i que major preu, diguem-ne que el trànsit seria menor i que era una, diguem-ne, una fórmula allò batllada, que ningú deia en veu alta, però que podia ajudar a això. Ara, en aquestes circumstàncies, a partir del raonament que ens comentàveu, aquest peatge del Garraf és més car del que hauria de ser?
Sí, sobretot quan compares amb altres parts del territori, no? En l'estudi el que hem fet és mirar una mica la disfunció territorial degut als peatges, no? De com, doncs, per exemple, la majoria, com deies abans, no? La majoria d'autopistes, per entendre's, una autopista normal, que vol ser una AP7 o l'autopista del Maresme,
sí,
que tarifa del voltant dels 10 cèntims, 9, 10, 11 cèntims al quilòmetre, i com deies al principi de l'entrevista, aquí tenim 60 cèntims al quilòmetre, i és 6 vegades més car que les altres autopistes. Per tant, lògicament, sí que es pot dir que és més car. què fa això? I això que em parlaves de la tarifa. Clar, té dos efectes. Dius, per una banda, té un efecte positiu de cara al medi ambient, podríem dir, que és que si ens fixem les quotes de transport públic, és a dir, el percentatge de gent que utilitza el transport públic per anar entre el Garraf i Barcelona, tens el percentatge més alt de Catalunya. És a dir, tindríem al voltant d'un 60% de la gent va del Garraf a Barcelona amb transport públic. Mentre que, per exemple, si miréssim al Maresme, que seria l'equivalent a l'altre costat, doncs estem més al voltant d'un 35-40, no? 40-45 podríem dir que és la mitjana d'entrada a Barcelona.
D'acord. Es pot constatar, senyor Lloberes, que aquest augment de l'ús del transport públic ha vingut d'una forma gairebé directament proporcional al preu del peatge de l'autopista, per dir-ho d'alguna forma?
Aviam, segur que hi ha molts motius i motius diversos, però és destacable que mentre les altres comarques totes estan al voltant d'un 45, el Garraf tingui un 60, doncs home, deu haver-hi altres motius. El tren potser és més ràpid, això sí, perquè els túnels són... El tren és més ràpid en proporció que en altres llocs, però també ha millorat el tren, també ha millorat el bus express, hi ha altres factors, però que el peatge n'és un de molt, molt important, això sens dubte.
D'acord, i afegiríem aquí també una derivada que ens sembla que s'ha fet molt evident en aquests darrers anys. La reforma de la carretera de les Costes de la C-246 es va vendre en el seu dia com una reforma que tenia com a objectiu proposar una carretera paisatgística on, sí, d'alguna manera, diguem-ne, l'ús de la mateixa fos gairebé un ús de lleure. I al final, aquesta carretera que havia de ser paisatgística s'ha convertit en una via absolutament congestionada per al trànsit diari, perquè totes aquelles persones que entenen que l'autopista té un preu desorbitat han agafat la C-32 com a alternativa, i això ha propiciat no només una congestió de trànsit, sinó un augment en el nombre d'accidents a la carretera de les Costes. Aquesta també ha estat una relació causa-efecte?
Perfecte, sí, exactament. És la segona part que anava a dir. O sigui, la primera, el posar un peatge molt car, tens dos efectes. Un efecte positiu podria ser que és que tens molta gent que va en transport públic, però l'efecte negatiu és que, al revés, hi ha altra gent que segueix anant en cotxe i es busca alternatives. Ara mateix tenim, perquè et facis una idea, el trànsit entre la C-32 i la C-31,
sí, vale?
Són uns 30.000 vehicles al dia passen pels túnels i 18.000 passen per les Costes. És a dir, un de cada tres vehicles va per les Costes, quan és, com dius tu, és una carretera que hauria de ser paisatgística amb un trànsit residual o de cap de setmana. I això també et condiciona molt, si podríem dir que és una autopista que per la capacitat que té està infrautilitzada.
Això hauria de ser al revés o encara més? És a dir, si ara passen cada dia 30.000 vehicles per l'autopista i 18.000 per les Costes de Garraf, aquest percentatge hauria de ser aproximadament què? Per l'autopista n'haurien de passar uns 45.000 i per les Costes uns 3.000, per exemple?
Per exemple.
Per exemple.
No podria dir una xifra del que hauria de ser, però que sí que hem mirat, que això sí que és una de les conclusions molt interessants de l'estudi, és que, com bé saps, potser parlarem més endavant, la Generalitat està preparant un projecte de vinyeta.
Això hi anirem a parar, sí.
Sí, doncs ara hi anirem a parar, no? Però el que es demostra és que, evidentment, si l'autopista no tingués aquest peatge, la carretera baixaria el trànsit de 2.000, ja serien aquests 2.000 vehicles al dia d'activitat d'oci o directament de baixar alguna a la platja de la Rambla.
Sí.
Coses així molt, molt puntuals.
No? Doncs anem per la qüestió de la vinyeta, perquè necessitem d'entrada, senyor Lloberes, que ens expliqueu què és la vinyeta. El que sabem és que, explicar-ho d'una forma planera, el que sabem és que ben aviat comencen a finalitzar les concessions d'algunes de les autopistes més importants entre el 2019 i el 2021, i que el govern de la Generalitat es plantejava l'ús de la vinyeta que en alguns països de la Unió Europea o en alguns països d'Europa, perquè Suïssa no és de la Unió Europea, ja s'aplica. Què és la vinyeta, com es pot explicar d'una forma molt, molt senzilla?
Sí, imaginem-nos, la vinyeta seria Imagina't el panorama de peatges que tenim avui, amb barreres de peatge en diferents eixos de capacitat,
sí.
Doncs seria eliminar, aixecar barreres, que es diu, no? Seria treure les barreres de peatge de totes les autopistes, per tant, circular seria, el que és el trajecte seria gratuït, però a canvi abonaries per cada vehicle, no? O sigui, no és per persona, sinó per vehicle, abones una quota anual fixa, i és com una tarifa plana, tu pagues... encara no està definit del tot, no està clar la tarifa exacta que serà, perquè també pot ser que depengui una mica de l'ús de la persona, però diuen que la mitjana pot ser uns 70 euros. Doncs pagaries 70-75 euros anuals i amb això tindries dret, diguem, a utilitzar el teu vehicle i utilitzar les autopistes doncs això, com una tarifa plana, tant com volguessis. Llavors, representa que part d'aquests diners, d'aquests 75 euros, aniran al propi manteniment de les autopistes i d'altres aniran a fomentar el transport públic.
Fins a quin punt les operadores o gestors de les autopistes els sortiria a compte, això?
Clar, aquí ens trobem una cosa, que és, com has dit al principi, moltes de les autopistes finalitzen la seva concessió ara el 2021. No? Serien la AP7, la C32, de fet, la AP7 de Tarragona cap avall és el 2019 que ja finalitza. Per tant, aquí, senzillament, a ells se'ls ha acabat la concessió. El 2021 s'acaba i es renova. Pots renovar amb el mateix operador, amb la mateixa concessió, o pot venir un de nou. Per tant, en aquest cas, per ells, senzillament, és un contracte que se'ls ha acabat, que no han tingut fins al 2021 per treure rendiment d'aquestes autopistes, i a partir d'aquí comença una cosa nova. El problema que hi ha en algunes d'elles, i el Garraf és una d'elles, és que no s'acaben el 2021. S'acaben el 2039, si no m'equivoco, 38-39. Ara tinc laptops. Però, clar, vol dir que aquesta autopista és el que es diu que s'haurà de rescatar, es diu en algun àmbit, que vol dir que s'haurà d'abonar una quantitat econòmica a la concessionària actual per, diguem, recomprar-li a l'autopista i poder així aplicar aquest sistema nou de tarifació que és la vinyeta.
Ara ens costa d'imaginar què pot costar rescatar 20 anys de concessió d'autopista.
Sí. Això, hi ha diferents fórmules per calcular-ho, no? Cada economista té la seva, però es comptabilitza al voltant dels 650, entre 650 i 750 milions d'euros.
En total?
En total, sí. Això és, diguem, comprar el que queda de dret de concessió d'aquesta autopista.
D'acord. És a dir, convertir l'autopista C32 en una autopista, per dir-ho d'alguna manera, pública, costaria a hores d'ara 750 milions d'euros.
De màxim, sí.
De màxim. I a partir d'aquí, diguem-ne que ja es podria parlar de la implantació d'un sistema de vinyeta.
Exacte, és així. És això mateix.
Us ha de preguntar si ho veieu viable, tal com estan les coses, eh?
No puc dir si és viable o no ho sé, no tinc prou informació. Ja. El que sí que sé és que la Generalitat ho té molt en... O sigui, per entendre'ns, ho tenen entre cella i cella, no? Que es diu, realment és el seu projecte i és la seva idea. Si no ho veiessin viable, entenc que no ho haurien remogut tant ni n'haurien fet tanta publicitat.
Mm-hmm.
Aquí hi ha dos punts que m'agradaria afegir.
Vinga.
No s'alliberaran tots els peatges, hi ha una excepció que és el túnel de Vallvidrera, que es seguirà utilitzant com un peatge d'entrada, diguem, de regulació de l'entrada a Barcelona, però bueno, aquí no afecta. I després que hi ha unes autopistes que són titularitat de la Generalitat, és a dir, són propietat, el que és la infraestructura de la Generalitat i els ha cedit l'explotació a una concessió, que són la C32, totes les C's, la C32, la C33, i després hi ha les autopistes que són propietat de l'Estat, que són, per exemple, la P7 i la P2.
Uh-huh.
El que no sé i el que tinc dubtes és si aquesta proposta de la Generalitat d'implantar la vinyeta, clar, sobre les autopistes de l'Estat, diguem que ha de tenir el vistiplau de l'Estat també per poder-ho implementar.
Uh-huh.
No? Suposo que ja estaran en fase de negociació, perquè, per exemple, això que dèiem, la P7 cap avall, de Tarragona cap avall, és el 2019, que això és la setmana que ve, quasi.
Esclar, aquí encara obriríem més l'especulació sobre si en l'escenari actual aquesta és una possibilitat que es pugui plantejar, o tal i com estan les coses, vés a saber si està molt avançada o no alguna negociació que s'hagi pogut obrir o no sobre l'assumpte. Però més enllà de tot això, els països on la vinyeta funciona, hi ha una valoració positiva de l'ús d'aquesta forma d'administrar les infraestructures?
Del punt de vista de gestió de la xarxa viària, és positiu, perquè no tens el peatge com un element, no, que et regula quina ruta has d'escollir. Tu sempre esculls la ruta que et va millor. No cal cosa això, però sempre fas el camí més curt, estalvies combustible, i normalment, i això és la part més important de la vinyeta, vas més per autopista que per carretera. Clar, les carreteres és on es produeixen els accidents, més accidents, i sobretot els accidents més greus, perquè en els tots frontals, això ho veiem molt en altres carreteres com la Nacional 340 o la Nacional 2, no? de xocs de camions, que és on hi ha els accidents mortals més importants. Llavors, tot el que sigui poder eliminar trànsit de les carreteres per passar-ho a vies més segures, és positiu. La contrapart, diguem, la part negativa, és això que, clar, al final estàs, diguem-ho així, traient un cost, o en el cas aquest del Garraf, per exemple, el cost d'utilitzar el vehicle privat serà més barat, sí. La qual cosa probablement hi haurà gent que deixarà d'utilitzar el transport públic per passar a utilitzar el vehicle privat. Aquesta és la part negativa, diguem, no? El que interessa és al revés, no? Cada vegada utilitzar més el transport públic per temes ambientals.
O sigui que per una banda, diguem-ne, molts es podrien beneficiar de la vinyeta, i per altra banda, el medi ambient en pot sortir perjudicat.
Podríem dir-ho així. També,
podríem dir-ho així.
Sí, també els accidents també són medi ambient, per això dintre de tot el que és la societat,
ja.
La socioeconomia, no? Sempre parlem d'emissions, també parlem d'accidents, té aquest punt a favor i en contra, però sí, és inevitable que, sobretot això que comentàvem abans, no? Ara mateix d'anar de Vilanova a Barcelona costa gairebé 7 euros,
sí.
Doncs quan costi, doncs hi haurà gent que deixarà d'anar amb tren, perquè aquests 7 euros potser els gastarà de pàrquing després de Barcelona.
Clar, però és que ho dic en el sentit que per a pocs viatges que es facin a Barcelona, aviat ja has fet els 70 euros l'any d'una vinyeta. O sigui que per a pocs viatges que facin, almenys aquí ens sortiria a compte la vinyeta.
Home, i tant, són els primers.
Són els primers, està clar. I això és el que portaria, segons diu l'estudi, i és també una diguem-ne, una equació que molts poden fer al cap sense trencar-s'hi massa les banyes, un augment de trànsit a l'autopista i una descongestió de la C-32. Si això fos així, això significaria també una entrada a Barcelona més embussada de la que ja hi ha?
Aquest és l'altre inconvenient. No només l'entrada a Barcelona, que també, evidentment, sinó la pròpia autopista. La pròpia autopista C-32 augmentaria molt de trànsit sobretot en els períodes curts,
sí.
No?
I ja s'embussa de tant en tant, sí.
Ara, això anava a dir, sobretot, no? Jo que potser no, soc més usuari de cap de setmana, per entendre's, no? Jo he vist a Barcelona, però els caps de setmana d'estiu, que ja hi ha problemes de capacitat importants, no? Sobretot en algunes operacions tronada o també pot ser qualsevol divendres a la tarda, doncs sí, pot tenir problemes de capacitat l'autopista. Una mica el que dèiem a l'estudi, tampoc no volem ara aquí dir, quan facin la vinyeta aquí sí, s'han de fer 3 túnels més,
yes.
però és sobretot un toc d'alerta de dir, aviam, compte, perquè si aquí alliberem el peatge i augmenta el trànsit, doncs podem tenir aquests problemes de capacitat. Doncs una alerta també per la Generalitat de dir, tinguin-ho present, que segur que ja ho tenen al cap, evidentment, però que si una autopista amb això de la vinyeta augmentarà el trànsit per sobre de totes les altres, és la C-32 i els túnels del Garraf, sens dubte. És la que tindrà un efecte més fort sobre ella el fet de la vinyeta.
Ho dic perquè si vos, com a especialista, ja ens dieu que l'actual autopista del Garraf és una autopista infrautilitzada per la seva capacitat, i tot i aquesta infrautilització, les entrades de Barcelona sovint es veuen col·lapsades pel trànsit que ve des de l'autopista, ja no ens imaginem què pot passar quan l'autopista mínimament tingui una capacitat de trànsit bastant superior a l'actual. Diguem-ne que els embussos seran més habituals, això està clar, no?
Sí, està clar, sí. Doncs el que s'ha de veure, i ara ja me'n vaig a un futur imaginari, sí. És si es plantejaria, en un cas així, una cosa d'utilitzar més un tipus peatge, però d'accés a Barcelona, no? Que és el que diu com un peatge de congestió, que se li diu que ja s'utilitza a ciutats com Londres o Estocolm o Singapur, que és un peatge d'entrada a dintre de la ciutat de Barcelona. Però ens afectaria, diguem, a tothom per igual, tothom que ve de fora de Barcelona, i dividint Barcelona, podríem dir l'àmbit dintre rondes, no? A dintre de les rondes de Barcelona, un peatge per entrar en aquest espai, per regular aquestes congestions d'entrada a Barcelona que m'està comentant. Mm-hmm. Això és una idea que està a l'aire, però no vol dir, no s'està ni estudiant en detall, però vull dir que pot ser com una possibilitat, una segona fase, que el futur ens porti cap aquí, no? cap a veure aquest, eliminar, diguem, els peatges de la xarxa catalana, però n'apareguin uns de nous, opcionalment, aquí a l'entrada.
D'acord. Una qüestió final, senyor Lloberes. Presentant l'estudi que ha encarregat el Consell Comarcal, quina sensació veu tenir de com s'ha rebut per part dels ajuntaments, per part de les institucions comarcals, els resultats d'aquest estudi?
La veritat és que hem tenit una sensació molt bona. O sigui, el tracte, nosaltres, com dius, aquí ens va encarregar l'estudi el Consell Comarcal, i ells, la resposta que ens han donat sempre és que estaven molt contents amb l'estudi, que ells, de fet, estaven tan contents que van voler fer una presentació oficial i van demanar al secretari de Mobilitat que també vingués a veure-la i van demanar a premsa. És a dir, n'estan molt contents del resultat. Per ells és una eina que serveix com de pressió a l'administració central, diguem, bueno, la Generalitat. És a dir, nosaltres tenim un estudi que ens ha tret aquestes conclusions. Uh-huh. I els ajuntaments estaven també totalment alineats amb el tema. Inclús van venir també plataformes de l'aixecament dels peatges, el sector que estem desenvolupant el pla territorial del Gran Penedès, i tothom estava com molt content i a favor d'iniciatives com aquesta d'elaborar-se.
Doncs està per veure si a partir de l'any que ve, 2019-2021, la Generalitat comença a posar en pràctica a partir de, per una banda, com ens deia el senyor Lloberes, al final de la concessió de determinades autopistes, o, per altra banda, que seria el cas de la nostra, de la C32, al rescat de la concessió, que podria valer aquesta quantitat de 750 milions d'euros, i a partir d'aquí posar en marxa el sistema de la vinyeta, que sembla que els especialistes creuen que pot ser el peatge del futur, si es pot dir d'aquesta manera. Frederic Lloberes, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres i per avançar-nos als resultats d'aquest estudi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, bon dia. I a tots vostès, demà a les 9 i tornem en una nova edició del Matí Nosaltres. Bon dimarts, fins demà, adeu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.